camins.
Dia de bojos a Barcelona i una mica a tot Catalunya per la vaga de maquinistes de Renfe. Us dic una cosa, si voleu recórrer els nostres camins, no us preocupeu, sortirem puntuals i no us farem esperar. Els maquinistes d'aquest programa, de moment, no fem vaga.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Bona vesprada d'aquest dijous 30 de setembre del 2021, dia 1 després de l'àguila de Dalús, que més que una àguila semblava un buitre esperant per picotejar el cabafer del Barça. En fi, gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Encetem aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Pregunta, per què feu servir internet? No sé vosaltres, però absolutament per tot, això ho faig jo, fins i tot per fer la compra. Doncs hi ha moltes persones avui en dia que no hi poden accedir, amb els conseqüents problemes que això pot comportar. En parlarem avui, perquè la taula del tercer sector reclama que internet sigui un dret fonamental per garantir que tothom hi tingui accés i frenar la bretxa digital i social. Aquesta vesprada ens ho explicarà en directe l'Adrià Cuenca, coordinador de l'M4 Social. No sé si està ben dit, però de seguida ell m'ho confirmarà. Per cert, que tenim una pregunta al respecte al nostre compte de Twitter del programa @caminsestel. La pregunta que us fem avui és: enteneu? No enteneu, no. És molt important per vosaltres l'accés a internet? Així directament, doncs us ho preguntem i trobareu diferents opcions, molt maques totes elles, i també poder dir-hi la vostra. És dijous, per tant, Ignasi Miranda ens portarà una nova edició del Temps de Diàleg per posar el focus en la multirealitat espiritual de casa nostra, i a més continuem amb el nostre carrusel de seccions, la nostra realitat radiofònica eclèctica, amb Salvador Aragonès i el seu, el nostre, el de tothom, una mica, Economia amb Valors. Vinga, aquest és el menú, ens hi posem.
Camins.
L'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Mírame a la cara, andemos de la mano, olvida lo demás y quédate a mi lado, estemos desconectados.
Adrià Cuenca, bona vesprada.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, aquí estem fent ràdios, encantat de rebre't aquí a l'estudi, a Ràdio Estel, a Camins. Tu ets coordinador de l'M4 Social. La primera pregunta per situar-nos és què és això, M4 Social, i sobretot, és una curiositat personal, per què aquest nom tan especial? Què tanca aquest nom?
Perfecte. Bueno, en primer lloc, agrair-vos l'oportunitat de poder explicar aquí el projecte.
De res.
I davant de l'audiència. Uh-huh. M4 Social és un projecte que és un projecte d'innovació tecnològica de la taula del tercer sector.
M4 Social.
M4 Social.
Vale, sí. Jo dient tota l'estona M4 Social. Bé, Rafa, bé. M4 Social.
M4 Social, el que comentava, és un projecte d'innovació digital de la taula del tercer sector, que al final l'objectiu que tenim és apropar la tecnologia a les entitats socials, amb l'objectiu d'avançar en la transformació digital i, sobretot, millorar l'atenció dels col·lectius en situació de vulnerabilitat. Uh-huh. Em preguntaves el nom.
Sí, el sentit del nom.
El nom, al final, és un, diguem-ne, que el projecte és una col·laboració, resultat d'una col·laboració público-privada, uh-huh, de diferents actors, i en el context del Mobile World Congress a Barcelona, quan es buscava, diguem-ne, donar-li un enfoc més social i apropar-lo a les persones, a través d'aquesta col·laboració es va, diguem-ne, acordar aquest nom.
Molt bé. Ara presenteu aquest estudi, Internet com a dret fonamental, propostes per reduir la bretxa digital i social. Estem parlant, bàsicament, que aquestes alçades de la pel·lícula, Adrià, hi ha gent que no pot accedir a internet, que amb tot el que allò comporta, no? Tal vegada aquesta realitat, aquesta problemàtica, per la gent de a peu no la tinguem massa al cap, no sigui massa coneguda. És molt gran aquesta bretxa digital? Hi ha moltes famílies o persones que la pateixen?
És molt gran i, a més, les conseqüències són molt importants. Al final, sobretot, i la pandèmia de la Covid-19 ho ha posat de manifest i ens ha fet veure que realment l'accés a internet i a les noves tecnologies és imprescindible, perquè al final va lligat a poder, diguem-ne, exercir altres drets, com estem parlant del dret a la participació ciutadana, estem parlant del dret al treball, del dret a la salut, per exemple, sobretot en el context de Covid, no? Que ens demanaven que accedíssim, diguem-ne, a la meva salut, per exemple, a través de les noves tecnologies, sí, i, evidentment, pues, si no teníem un dispositiu o no teníem la connexió òptima, era molt complicat, no? I per dir algunes dades, no? Estem parlant de que en el context de les entitats socials un 20% de les persones enquestades de l'estudi que vam fer l'any passat no tenien accés a un ordinador i un altre 20% no podien connectar-se sempre que volien a la xarxa, no? Llavors, bueno, amb les conseqüents desigualtats que allò genera, no? I per això nosaltres volem fer èmfasi en què les desigualtats, la bretxa digital, al final estem parlant d'una desigualtat social afegida. Uh-huh.
Tu deies que prop d'un 20% de les persones adultes ateses per les entitats socials no poden accedir a internet sempre que volen. La principal causa és el preu de la connexió, diuen aquestes persones, un 40%, i després la falta de competències digitals, un 20%. Quin cost tindria que internet arribés a tothom? Això és molt, molt car, molt complex? Com ho veus tu?
Al final jo crec que és un compromís polític i també amb les empreses privades, no? Des de la taula, sobretot, el que defensem és fer èmfasi en les competències digitals, fer programes que permetin desenvolupar aquestes competències, i parlem sobretot també d'alfabetització digital, que creiem que és el més rellevant. I això, no? Llavors creiem que és aquest es tracta d'un compromís polític, però també de part de l'empresa privada, no? que garanteixi aquests drets, no? Estem parlant, per exemple, d'exemples com França, on tenen una llei que, per exemple, evita que es puguin tallar per impagament la connexió a internet, no? Llavors, seguir exemples com aquests, no?
Clar, ara mateix, tu ho estaves dient, inclús per demanar un empadronament o per accedir a la meva salut, doncs la manera és la digital, les dades al mòbil o a un ordinador. Les entitats oficials col·laboren per pal·liar aquesta bretxa o costa molt encara?
Les entitats socials han treballat, i especialment...
Les oficials, o sigui, el govern, per exemple, col·labora per intentar pal·liar aquesta bretxa, perquè les socials, evidentment, de la vostra part, esteu fent esforços, però us sentiu recolzats per les entitats oficials?
Sí, però creiem que encara és el que deia, no? Es tracta d'un compromís polític, i el que nosaltres plantejàvem a l'estudi és començar a entendre internet i les noves tecnologies com un dret de les persones, com un dret afegit. El que no volem nosaltres és que internet, diguem-ne, depengui d'alguna manera d'altres drets, com pot ser el dret a l'educació, el dret a la protecció de dades o altres lleis, no? Llavors, el que volem nosaltres és consolidar aquest dret per a partir d'aquí poder-ho complir.
Perquè d'alguna manera aquesta bretxa digital i la manca d'accés a internet limita altres drets també, no? D'alguna manera.
Sí, exacte, és el que estàvem dient, no? Hem de pensar en una persona que per sortir de l'exclusió, per exemple, d'una situació d'exclusió hagi de buscar feina, que potser seria un dels primers passos, i evidentment qualsevol de nosaltres podria pensar en un cas que sense noves tecnologies no podríem accedir a aquest lloc de treball, no? Uh-huh. Llavors, per això nosaltres, com aquest exemple, podríem trobar molts, no? Però creiem que és imprescindible, no? Però uh-huh. Sempre lligat a aquest accés, el que dèiem, no? a la capacitació, no? Perquè fent referència a un ponent de la presentació que vam fer ahir de l'estudi, parlàvem del fet de que bueno, al final és com donar un carnet de donar una moto a una persona que no té carnet de moto, no? Llavors aquest accés ha d'anar acompanyat, evidentment, de capacitació.
Dret a la llibertat, a la seguretat, a la dignitat humana, estic anomenant els drets fonamentals reconeguts, no? A l'honor, a la intimitat, a la lliure circulació i residència, comunicació lliure, que estaria molt lligada segurament amb aquesta bretxa digital, dret a la llibertat d'expressió, que també. Creieu que l'accés a internet ha d'estar a l'alçada de tots aquests drets o que com a mínim té una interconnexió forta?
Sí, evidentment té una interconnexió, però hem de tenir clar que si no garantim l'accés, d'alguna manera, entès des de les seves tres dimensions, que és l'accés en si mateix, l'ús i la qualitat d'ús que es pugui fer, evidentment no podem accedir als altres, no? Llavors creiem que primer hem de reconèixer també aquest accés i anirà directament lligat a la resta d'implicacions que comentaves.
A l'informe aquest que presenteu també expliqueu els tres possibles posicionaments en relació amb el reconeixement d'aquest dret. Quins són aquests, en titulars, eh? Quins són aquests posicionaments?
Sí, en titulars i per no allargar-me gaire, el primer, diguem-ne, que seria no reconèixer-lo com a dret, és a dir, reconèixer-lo només com un mitjà. Següent, diguem-ne, que seria reconèixer-lo com un dret instrumental, que seria també reconèixer-lo com un mitjà en si mateix, però que va lligat als altres drets, no? Que depèn dels altres. I al final l'últim que ens trobaríem, l'última, diguem-ne, dimensió, seria que el consideréssim substantiu, entenent que existeix un món digital amb una realitat de la que es deriven altres drets.
Teniu gent en contra? És a dir, els qui no col·laboren o no estan d'acord? Perquè, clar, avui en dia també internet, molts cops, faig una mica d'advocat del diable, perquè tot depèn de l'ús que se li dona a internet, oh? Però molts cops està lligat a accions personals una mica fosques de vegades, no? Teniu gent en contra que us dona arguments, que dieu, bueno, doncs no cal, o ho detecteu?
No, la veritat que en aquest camí que hem encetat, bueno, que vam encetar l'any passat, només ens hem trobat aliats, i és veritat que el tema de la pandèmia només ha fet que corroborar aquesta necessitat. El que sí que és veritat, i les veus ho comenten sobretot, que és el fet de les competències digitals, que és imprescindible perquè al final aquesta presència a internet va lligada també a unes responsabilitats, i evidentment la gent ha de ser, les persones han de ser conscients de les situacions en què es poden trobar, no? Però és veritat que l'estudi que vam plantejar l'any passat sobre bretxa digital ens trobàvem situacions de persones que no tenien les competències necessàries i eren situacions bastant crítiques.
Quan parles de competències vols dir que no coneixen les eines, que no saben utilitzar-les o com?
Bueno, parlaríem de diferents graus. Parlaríem des de no saber utilitzar-les a no saber realment les situacions que es poden esdevenir d'un ús dolent d'alguna manera de les tecnologies, no? Si no, llavors, si no sabem quines poden ser les conseqüències d'un mal ús d'aquestes tecnologies, també estem parlant de capacitació, no? La gent ha de ser conscient.
Les grans empreses, creus que estan conscienciades? Parlo dels grans transatlàntics mundials com ara Apple, Microsoft o Amazon, aquestes empreses que basen el seu negoci en la digitalització. Tenen aquesta consciència d'ajudar-vos d'alguna manera o d'ajudar en aquesta reivindicació?
Jo crec que encara tenim feina. Les grans empreses encara han de ser conscients de la realitat de moltes persones, no? Ens trobàvem, per exemple, a la presentació d'empreses de telecomunicacions que parlaven de que el cost diari a la xarxa és d'aproximadament el d'un cafè diari, per dir d'alguna manera, al mes. I llavors el que nosaltres dèiem és hi ha moltes persones en situació de vulnerabilitat que això no s'ho poden permetre, realment. I llavors, bueno, crec que encara hem d'acostar aquestes grans empreses a que siguin conscients de la realitat social que tenim i que pateixen moltes persones.
Doncs, i quin futur augureu? Creieu que el problema es solucionarà a curt o mitjà termini? És una lluita que serà molt llarga encara?
És una lluita que jo crec que va començar fa molts anys. És veritat que ara, el que dèiem, no? Amb la pandèmia encara s'ha agreujat una mica més i tots som més conscients, però que creiem que la voluntat tant política com d'organitzacions privades és de solucionar-ho.
Doncs Adrià Cuenca, moltes gràcies per passar per aquí per Camins, per explicar-nos tota aquesta vostra visió de la bretxa digital i ànims amb aquesta iniciativa d'Enfor Social per a veure si aconseguiu bones victòries. I evidentment, sobretot ens posem una mica en la pell de les persones que es veuen... Mira, jo et dic una cosa, fa uns anys, ara ja no, ara mira, vaig enganxat al mòbil tot el dia, però fa uns anys jo vaig viure sense mòbil, com a experiència personal, un temps. I et sents una mica realment fora del món, perquè arribes a un lloc i tot és allò, el codi QR i el no sé què, i ara mira per allà, i quan dius, no, jo no tinc mòbil, doncs si això ho fas de manera personal, tira que te va, però si no tens més remei, doncs és una mica trist, penso jo.
Totalment d'acord, i al final és el que dèiem, no? Que del no accés a les noves tecnologies s'està derivant d'alguna manera una desigualtat social.
Doncs a veure si aquesta desigualtat es pot pal·liar i aneu endavant. Moltes gràcies, Adrià.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa i ara venim. Mírame a la cara.
Ràdio Estel. Soc Ignasi Miranda i cada dia us ofereixo des de Ràdio Estel el millor resum de l'actualitat religiosa i social de manera propera i serena. A 3:45 i a 6:45 de la tarda podeu escoltar-nos sense distància. De dilluns a divendres, molt a prop de vosaltres, les notícies del moment sense distància. A 3:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància. L'espai que t'apropa a l'actualitat del dia. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Temps de diàleg.
Seguim en directe i això és Camins. Moment ara de fixar-nos en la realitat multiespiritual de Catalunya en temps de diàleg. Ignasi Miranda, bona vesprada.
Hola, bona nit, Rafa. M'agrada això de multiespiritual.
Multiespiritual. És un concepte nou que m'acabo d'inventar aquesta tarda.
Molt però interessant.
Encaixa bé, encaixa bé. En la secció, evidentment. Doncs ens hi posem, perquè Roma acollirà la setmana vinent, concretament dimecres i dijous, la 35a edició de la Trobada Internacional per la Pau, que organitza cada any la comunitat de Sant Egidi, des del 1987. El lema d'aquest gran fòrum interreligiós és Pobles Germans, Terra Futura, Religions i Cultures en Diàleg. Entre altres líders i representants de creences religioses estan confirmada la participació del Papa Francesc. Dijous vinent, a la part final de l'encontre i davant del Coliseu de Roma, intervindrà el pontífex que assistirà a la pregària ecumènica dels cristians abans d'unir-se als líders de les altres religions del món. Ignasi, doncs crec que tens més detalls. Com funciona aquesta convocatòria anual de Religions per la Pau?
Doncs sí, la trobada internacional s'inaugurarà dimecres vinent a la tarda al centre de congressos La Nuvola de l'Eur, a Roma, i seguirà el matí de dijous amb quatre fòrums dedicats al diàleg, la pau, el medi ambient i les joves generacions, en què participaran l'arquebisbe de Canterbury, Justin Welby, la ministra de l'Interior italiana, Luciana Lamorgese, el conseller especial del secretari general de l'ONU, Jeffrey Sachs, i la ministra d'Exteriors de Tanzània, Liberata Mulamula, entre altres autoritats.
Ets el mestre dels noms de la casa.
Sí, déu-n'hi-do, eh? Alguns
saps que sóc admirador profund de quan et poses a dir noms de la gent. Ignasi, aquell cartell de personalitats no s'acaba aquí.
No, perquè hi ha molts més líders inscrits. Entre els participants destaquen el gran imam de la Universitat de l'Azhar, el Caire, Ahmed Al-Tayyib, el patriarca ortodox Bartomeu I i el president de la Conferència de Rabins Europeus, Pinchas Goldschmidt, juntament amb representants budistes i hinduistes. A més, la cerimònia final començarà amb les intervencions del fundador de la comunitat de Sant Egidi, Andrea Riccardi, i, atenció, de la cancellera alemanya, encara en funcions abans de deixar el càrrec, Angela Merkel.
I estarà Angela Merkel?
Sí, sí, hi estarà.
Molt bé.
I està convidat també el primer ministre italià, Mario Draghi.
Doncs ens acompanya avui Meritxell Tellez, responsable de comunicació de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, per parlar una mica de tot plegat. Meritxell, bona vesprada.
Hola, bona tarda a tots.
Meritxell, la trobada mundial Homes i Religions per la Pau està inspirada en l'anomenat Esperit d'Assís, el que va moure Sant Joan Pau II a reunir a l'octubre de 1986 representants de les principals religions del món. Des d'aleshores, la comunitat de Sant Egidi organitza cada any un gran encontre mundial en una ciutat diferent. Per exemple, Barcelona va ser la seu en dues ocasions, el 2001 i el 2010. Com ha evolucionat, Meritxell, el diàleg entre les religions i el seu compromís per la pau en tot aquest temps, en aquests 35 anys?
Doncs la veritat és que han sigut trobades des de la inicial de Sant Joan Pau II, que certament va ser una gran inspiració en un moment on el món, no?, estava al mig de la Guerra Freda, no?, sobretot, i on després, amb els anys, s'ha volgut mantenir aquest esperit d'Assís, com se li ha anomenat, viu. La comunitat de Sant Egidi l'ha portat, doncs, pelegrí a molts llocs d'Europa. Per exemple, hem de pensar, doncs, quan a finals dels anys 80 es deia War Never Again a Varsovia, no? Són moments importants que s'han anat trobant al llarg de la història, i pensem, no?, que aquest any és certament un moment on la trobada entre tants líders religiosos i tantes personalitats mundials, perquè la participació serà de 40 països diferents, és una trobada que pot ser molt important sortint d'aquest moment de pandèmia tan greu que viu doncs, tot el món.
Sí, Meritxell Teller, soc l'Ignasi Miranda. La trobada sempre té un moment inicial obert a tots els participants, diferents sessions temàtiques, algunes simultànies per grups i una pregària final per religions que dona pas a la cerimònia final on tots comparteixen les inquietuds. Què es preveu per aquest any a Roma, tant en els continguts generals com en el que serà aquest manifest final que sempre es fa?
Doncs el que es preveu, sobretot, com va subratllar el Marco Impallazzo quan el president de Sant'Egidio quan va donar a conèixer els trets d'aquest any, no?, de la trobada, és que serà també un moment de, com sempre, de profund diàleg i reflexió, però que realment vol ser un moment de discussió, de compartir, de trobar junts doncs, molts aspectes. No? Ho dic perquè és un any en el que el format és semblant al dels altres anys perquè hem volgut que es pogués arribar a fer, no?, després d'un temps tan complex i de fet es fa un format una mica més reduït respecte d'altres anys perquè evidentment no totes les personalitats poden encara voltar el món com anys enrere, on potser hi havia moltíssims més participants, però sí que s'ha volgut mantenir aquest esquema, diguem, de diàleg. Per això hi ha una inauguració el dimecres 6 a la tarda i després, el dia 7 al matí, hi haurà quatre fòrums simultànils on s'ha obert a la participació de la gent, perquè la gent també podrà assistir-hi. Evidentment, doncs, hi ha hagut una inscripció, perquè per motius doncs, de la pandèmia tot és molt... S'han de respectar unes normes, no? Però hi haurà quatre taules rodones simultànies on hi haurà uns ponents que faran unes reflexions i on el públic, diguem, els assistents, també podran fer les seves aportacions. Uh-huh. Aquest any hi ha quatre, les heu destacat a l'inici, no les repetiré, però són temes molt centrals i importants d'aquest moment. Ja que només es poden fer quatre taules, doncs recullen sobretot aquest esperit una mica que ha nascut doncs, de la fraternitat i de la cura del medi ambient. Veieu que la pau i la cura del medi ambient són al centre una mica d'aquesta trobada d'aquest any. Uh-huh. Després acaba, com altres moments, amb la pregària que es fa simultània de les diferents religions, cadascuna amb la seva pregària i una acte, diguem, de cloenda, com deia, on recolliran totes les inquietuds en un manifest que signen tots els participants.
Uh-huh. Meritxell, justament feies esmena al president actual de la comunitat de Sant'Egidi, Marco Impagliazzo, i sabem que aquests dies ell mateix destacava la idea de que aquest any volen obrir una perspectiva per mirar plegats el món que està sortint de la pandèmia. La pregunta és, Meritxell, com s'està vivint la pandèmia des del diàleg interreligiós?
Vaja, jo penso que des del diàleg interreligiós hi ha molta preocupació perquè penso que les religions n'estan, no?, preocupades pel que els diferents països estan visquent amb aquesta pandèmia. Molts països estan empobrint-se i la realitat de molta gent és de grans dificultats i penso que els líders religiosos això ho porten a cor i penso que aquesta participació important de Bartolomeu I, de l'imam Al-Tayeb, que també participarà, i evidentment del Papa, doncs és una subratllar aquesta importància que per les religions té el diàleg en un moment com el que estem vivint tan difícil.
I també doncs, ens agradaria destacar que en la trobada internacional hi participen no només líders religiosos, sinó també personalitats de la cultura i de les institucions de 40 països del món. Ens ho deia ara Meritxell Téllez, responsable de comunicació de la comunitat de Sant'Egidi a Catalunya. És important que les religions dialoguin, potser ara més que mai, també amb el món polític i amb altres realitats?
És molt important que les religions dialoguin amb altres realitats. Sempre ha estat una part central de les trobades internacionals per la pau. Abans recordàveu la de Barcelona. Totes les trobades que s'han fet han tingut en les seves diàlegs, diguem, en els seus pànels de reflexió, molt d'interès a poder doncs, fer parlar personalitats, periodistes, polítics, gent de molts mons, no humanistes, perquè aquest diàleg de les religions, evidentment, doncs és un diàleg que forma part doncs, de la societat i de la reflexió d'avui. Potser destacar una taula interessant, no? Que també respon una mica a aquesta pregunta que feies, no? Que és aquesta taula que tindrà com a centre els joves, no? Que no només es parlarà dels joves, sinó que intervindran alguns representants joves de les religions, un rabí, un sacerdot, diferents representants joves, i que després, a més, aplegarà en el fòrum la participació de molts estudiants d'escoles i d'universitats de Roma que podran ser presents en aquesta discussió.
Sens dubte, munteu una bona activitat, una bona moguda que segur que resulta molt interessant i molt intensa. Meritxell, els temes de la fraternitat universal i de la cura del medi ambient, tal com ens comentaves, doncs emergeixen clarament com a preocupacions comunes de totes les religions. De quina manera podem aconseguir les religions més conscienciació humana i política davant aquests reptes, Meritxell?
No sé, clar, jo et puc parlar personalment, no, de com a nosaltres, els cristians, no? Llegint doncs, les encícliques del Papa, veiem una font important de reflexió i d'aprofundiment sobre aquests aspectes, no? Com això s'ha de posar també en una mica s'ha de portar a la reflexió, però també s'ha de portar a la concreció doncs, amb la visita als pobres, com fa la comunitat de Sant Egidio i tantes realitats d'església i no d'església, no?, en el nostre temps. I evidentment, la cura del medi ambient també és un aspecte importantíssim.
Es tracta de portar a la vida, no?, allò que diuen els textos sagrats, en el cas del cristianisme, l'Evangeli, per exemple. Per cert, que la trobada de la setmana vinent, Meritxell Téllez, a Roma, tenint en compte que encara és un format una mica restringit, es podrà seguir a distància per streaming o per altres mitjans? Ho diem també per persones que ens escolten.
Tot es podrà seguir a distància. Sí que realment animo tothom que vulgui participar a través de la web de Sant Egidio. S'emetrà tant la jornada inaugural com la cloent davant del Coliseum amb la presència del Papa, i també al matí del dijous les taules rodones que es faran simultàniament es podran seguir en streaming, ja que la participació doncs, aquest cop és una mica més limitada que en altres ocasions. I a més perquè avui dia, potser això encara ho hem viscut més amb la pandèmia, doncs hem tots no, utilitzat molt els canals de comunicació, i això és una cosa que ha de continuar i que justament doncs, se'n pot beneficiar molta gent de poder seguir aquesta trobada a través de les xarxes.
Doncs es podrà seguir a distància, Ignasi, però en el fons, sense distància.
Sense distància. Gràcies per la falca, Rafa.
Exactament. Doncs moltes gràcies, Meritxell Téllez, responsable de comunicació de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Molts ànims i que vagi tot molt bé.
Gràcies a vosaltres i tindrem a tothom present a Roma la setmana que ve.
Adéu-siau.
Ignasi, et seguim també demà al Sense Distància, mai millor dit, agafant el joc de paraules que hem fet.
A 3:45 i a 6:45.
Exactament, que la gent ho sàpiga, que ja ho saben, perquè estan al cas, els nostres oients estan al cas. Moltes gràcies per aquest temps de diàleg i nosaltres que de seguida rebem Salvador Aragonès i Economia en Valors.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins el 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Radio Estel, ràdio en directe, ràdio elèctrica i eclèctica. I arriba ara el moment de rebre Salvador Aragonès per repassar tot el que es cou al món de l'economia. Salvador, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Tot bé, tot bé?
Tot bé, tot bé.
Et veig eufòric, eh? Això és el Barça, que té...
Això...
Encisat.
Eh?
Té encisat el Barça, enganxat.
Bueno, jo no... Ahir vaig passar molt malament.
Ho vas passar malament ahir? No ho
sí,
entenc.
Sí, però no, només ahir, però... Vull dir, ahir pensava que després de la revisculada que hi va haver... El diumenge vaig dir, escolta'm, això ara aquesta vegada ja...
Però això ho fa, no. Molt, bé, això ho fa molt bé el Barça. Et dona la sensació de que va bé per després enganxar-te amb un partit com el d'ahir. És un carrusel de sorpreses. Vinga, ens hi posem amb les notícies econòmiques perquè el president de la COE, Antonio Garamendi, es va queixar que el govern català estigui més preocupat per augmentar els impostos que per ampliar l'aeroport del Prat, o va dir al Círculo Ecuestre, on va pronunciar una conferència davant molts empresaris i executius. Tens més detalls, oi, Salvador?
Sí, perquè Antonio Garamendi va assegurar que la gestió de l'aeroport de Barcelona, paraules textuals, li sembla increïble tant rotllo polític.
Vaja.
Quan del que es tracta és d'invertir 1.700 milions d'euros i crear 300.000 llocs de treball.
A més, Salvador va dir que el negoci aportarà 5.000 milions d'euros al PIB, al Producte Interior Brut de Catalunya, i la creació d'un hub o nus central internacional per a tota Espanya.
Sí, sí, és clar. I va comparar l'actitud de la Generalitat en relació a la inversió de l'aeroport amb les ganes que té el conseller Jaume Giró d'incrementar els impostos. Uh-huh. És de bojos.
De bojos.
De cometes, va dir això.
Ah,
és de bojos, això.
Vale, vale, vale.
I cometes, eh?
Sí, sí, tant.
Garamendi es referia al document que el Departament d'Economia va presentar al Ministeri d'Hisenda per la reforma tributària que contempla pujades d'impostos en el patrimoni i pujar la fiscalitat que suporten les empreses familiars.
No ho veu massa clar el senyor Garamendi. Bé, estarem atents a veure què més ens diu el bo d'en Garamendi. I vinga, més coses, perquè diu el Financial Times que tot apunta a que aviat veurem una pujada dels preus d'aliments bàsics com el pa. La causa és la forta pujada del preu del gas. Doncs els fabricants necessiten el nitrogen, que s'aspira de l'aire i es converteix en amoníac i urea, grans fertilitzants. Jo m'acabo de fer una mica d'embolica a mi mateix. Què ens pots explicar més, Salvador?
Bueno, doncs que això fa que l'encariment dels fertilitzants i la reducció dels rendiments agrícoles
sí.
Podria provocar un increment dels preus agrícoles, dels productes agrícoles, no?
Clar, clar.
Els desastres climàtics que hem tingut els últims 2 o 3 anys, però sobretot en aquest últim any, a tot el món, fan que escassegin els productes agrícoles. I o sigui que si no hi ha productes agrícoles, doncs lògicament pugen els preus.
Sí, 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 sí. I més coses, no?
Rafa, tenim un escàndol al Fons Monetari Internacional.
Què ha passat, Salvador? Els escàndols m'interessen.
Ja em sap greu parlar d'escàndols.
No, però no.
No puc deixar-ho.
Endavant, què ha passat?
L'actual directora general, la búlgara Kristalina Georgieva, és acusada d'irregularitats perquè abans era directora general del Banc Mundial, quan va substituir després a la Christine Lagarde com a directora del Fons Monetari.
O sigui, Salvador, que podríem dir que la cristalina no era massa cristalina.
No.
Tenia coses amagades.
Sí, tenia. Va, mira, jo et diré una cosa. Els informes del Banc Mundial,
sí,
que cada vegada doncs, la gent se'ls prenia més en broma, impulsaven artificialment la classificació de Xina. O sigui, Xina anava pujant artificialment pels jocs de mans que feia la cristalina.
Sí.
Pitjor encara, en aquells moments estava buscant capital pel Banc de Xina. També va ajudar a la Bielorússia de Lukashenko. Vaja, ajudava els demòcrates, per així dir-ho, no? Ara aquestes coses surten i el Fons Monetari Internacional ha perdut un dels seus actius més preciós, la seva credibilitat internacional.
Clar.
I també la seva capacitat de dir la veritat als estats i als poders econòmics.
Clar, ha perdut ahir tot això.
Aquí ha passat una cosa, Rafa. Que
digues, què ha passat?
S'ha d'explicar. La Kristalina Georgieva va ser educada dins el règim comunista búlgar.
Sí.
És a dir, que manava allí un tal Zhivkov, que... Bueno, era un dels dictadors més aixèrrims que hi ha hagut a Europa durant tots els temps, no? Però sobretot era pro-rus, 100%. O sigui, que allí no es posava una coma si no l'hagués posat abans Rússia, no? Vale. I llavors aquesta senyora, doncs, bueno, jo crec que vivint amb aquest règim corrupte com és, i com era, i com és encara el règim búlgar, doncs jo crec que doncs fa les trampes i jocs de mans que vulguis. És una espècie de Tenzanos, sí, del Fons Monetari Internacional.
Una mica trilera, trilera. Doncs vinga, ja coneixem aquests detalls. Mirem cap a la indústria de l'automòbil, que té un racó preferent en el nostre espai, perquè lo del cotxe elèctric va endavant, oi, Salvador?
Sí, i tant. Pregunteu-li a la Ford, que ha decidit invertir 10.000 milions als Estats Units, concretament a Kentucky, i posa en marxa 3 plantes de bateries. El pla preveu crear 11.000 llocs de treball. La Ford no vol anar al darrere de la General Motors, que ja ha començat a fer els cotxes elèctrics, no? A més, crearà una macrofactoria de 1.500 hectàrees a Tennessee, a 80 quilòmetres de Memphis. Serà el complex més gran, més avançat i més eficient de la història de Ford, va dir el seu president. Uh-huh. Vol competir directament amb Tesla, que té el cotxe elèctric 100%, i els Estats Units no volen dependre dels asiàtics ni per les bateries, ni pel liti, ni pels components
per res.
Microchips imprescindibles per la construcció.
Correcte.
Rafa, el cotxe elèctric està en marxa.
Sí.
Ara només falta que hi hagi llocs per carregar les bateries.
Clar, perquè si no, no durarà massa en marxa. Això
em sembla que va molt lent.
Correcte. I per finalitzar, volem fer-nos una pregunta. Salvador, qui deia que estava controlada la inflació? Qui ho deia, això?
Escolta'm, és que ara ja hem arribat al 4%. La xifra més alta des del 2008. La xifra més alta. El govern de Madrid diu que això, aquesta pujada, és conjuntural i que els preus tornaran a baixar.
Diuen.
El Banc Central Europeu demana calma i diu que no hi haurà cap ajust monetari, i segons l'Institut Nacional d'Estadística, la pujada d'aquest mes es deu principalment a la forta pujada del preu de l'electricitat, que, per cert, demà superior als 200 euros.
Entre el Barça i la llum ens tenen contents, entre tots.
Sí.
Gràcies, Salvador, per aquestes notícies. De seguida posem el focus en el món de l'economia amb el nostre convidat.
El risc d'exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Seguim endavant. Moment ara de rebre al nostre convidat d'aquesta edició d'Economia en Valors. Qui ens acompanya avui, Salvador?
Mira, tenim entre nosaltres el senyor Pere Guinjoan, economista i membre de la Junta del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ens parlarà d'un tema sempre una mica preocupant: la situació monetària mundial.
Doncs, Pere Guinjoan, benvingut aquí a Camins i a l'Economia en Valors.
Moltes gràcies, és molt content d'estar amb vosaltres.
I tant, i nosaltres també.
I amb els vostres oients.
Exactament, que són al final els principals beneficiaris, mai millor dit, d'aquesta secció. Senyor Guinjoan, en política monetària sembla que pujaran els tipus d'interès i ben aviat, sembla ser. Ja ho ha anunciat el president de la Reserva Federal dels Estats Units, el Jerome Powell. Quina informació té vostè al respecte?
No tinc la informació que té tothom. Els bancs centrals són molt cuidadosos. No tinc cap informació d'insider. Però a mi em sembla evident, sí, que els tipus d'interès pujaran més aviat del que s'havia dit, perquè és veritat que hi ha tensions inflacionistes que s'han de, diguem-ne, que s'han d'intentar tallar, diguem-ne, no? En aquest sentit, ara mateix es comentava això de la inflació per sobre del 4%. Això d'aquí, diguem-ne, Alemanya també, això és intolerable pels alemanys, per la major part dels... Per tant, això d'aquí s'haurà de corregir. Uh-huh. També Amèrica, evidentment.
Però Alemanya està al 4,1, no?
Alemanya avui deia el diari 4,1, sí senyor.
Sí, això és increïble pels alemanys.
Els alemanys els ha d'amoïnar moltíssim, això. Hi ha el tema del preu de l'energia, i el preu de, i el preu de l'electricitat amb això dels drets d'emissió de CO2, que ho encareix bastant, no?
Sí, sí. Si pugen els tipus d'interès vol dir que s'encariria el diner i, per tant, la gent gastarà menys. I les empreses s'endeutaran menys, també. Però el deute dels estats s'encariran, senyor Guinjoan, i haurem de pagar més interessos ara que estem més endeutats a causa de la Covid-19.
Sí, sí.
Ara... A veure com ho lliguem, tot això.
És a dir, ara que estem sortint, sembla, gràcies a Déu, ja anem sortint de la pandèmia, diguem-ne, anem per bon camí, no tot seran flors i violes, perquè està clar, haurem de passar comptes de moltes coses. Una de les coses que s'ha de passar comptes és, com diu vostè, l'alt endeutament que ens ha quedat. Estàvem al 100% del PIB abans de la pandèmia, estem per sobre del 120% aquí a Espanya. Això vol dir que si els tipus d'interès pugen, i pujaran, això d'aquí, que era un capítol de la despesa pública que ara era molt modest, pràcticament zero, això d'aquí es dispararà fins a imports importants, 4-5% del PIB. Sí. I per això d'aquí doncs, se li haurà de fer lloc, no? O bé pujant impostos, augmentant ingressos, o bé reduint altres menes de despeses, en un moment que hi ha urgències per altres despeses molt generals, no? Despeses militars, per exemple, no?
Sí, sí.
A Europa gastem molt poc i els americans ja ens han dit que diguem-ne, que...
Hem de pujar
exacte,
la despesa militar.
Que ens ho hem de pagar nosaltres, per no dir ja de despeses socials, no? Que seguiran fent falta.
De tot això que ha dit, els estats necessitaran més diners per cobrir els seus pressupostos amb els interessos del deute. Això significa una major pressió fiscal? Com ho veu, senyor Giron?
I tant. Pel que dèiem, diguem-ne, no? Perquè altres capítols de despesa hi ha pressió, reduir despeses serà difícil i, per tant, el que s'haurà de fer és augmentar impostos, i tant.
O sí.
Quins impostos? Segurament la renda serà la que augmentarà menys. A Espanya tenim un IVA que recapta poc perquè tenim tipus especials molt baixos. I
com
això,
el del pa i el dels diaris, per exemple.
És una anomalia. Els llibres. Això és una anomalia dins de la Unió Europea.
Per què?
Perquè no hi ha tipus reduïts a la resta d'Europa o tenen molt poca importància. En canvi, aquí a Espanya, pràcticament tota l'alimentació tributa o el 4 o el 10. Uh-huh. Això a la resta d'Europa tributa el tipus normal, sigui el 21 com a Espanya o el 22 com tenen alguns països. No? Bueno. Això d'aquí és fàcil de tocar. Alguns impostos especials també seran fàcils de tocar. La benzina a Espanya és molt barata. Els impostos que hi ha sobre la benzina...
Doncs a mi cada vegada que vaig a posar no em sembla barat.
A mi tampoc. Però els francesos sí, perquè fixi's, les cues que hi ha a la Jonquera de francesos que venen a posar benzina.
Jo me n'anejo a Puigcerdà, hi ha unes cues de cotxes allà amb una gasolina que estan just a la frontera.
A la part d'aquí.
A la part d'aquí, clar. Llavors sí. Tots són cues de cotxes francesos.
Quan paguen a França per la gasolina, més o menys? Ho sabem o no?
160-170. Perdó. Sí, 160-170.
Aquí són 135, més o menys. Sí. Per tant, vol dir que hi ha 35 cèntims de
sí
que, litre.
Evidentment.
Tens que carregar el dipòsit.
És l'impost, evidentment.
Sí. Ara tenim l'empresa xinesa Evergrande, dedicada al sector immobiliari, que està a punt de fer fallida, a punt d'anar-se'n a Norris. No s'ha sentit encara cap empresa xinesa que quebri, que se'n vagi a Norris. El seu deute és quasi el 2% del PIB xinès. Molt fort, això. És a dir, 260.000 milions d'euros. Certament que el mercat financer xinès no té una repercussió en els bancs dels altres països de l'Occident i, per tant, això no sembla que hagi de repercutir massa aquí. Però sí que repercutirà a Xina, perquè jo penso que amb aquests endeutaments... Per cert, l'empresa Evergrande és una de les que tenen grans endeutaments de tipus financer. I això farà que doncs, la Xina baixi una mica tots els seus creixements hiperbòlics, quasi, no?
És així. És a dir, jo crec que això d'Evergrande no tindrà un impacte sistèmic, no serà un Lehman Brothers, per dir-ho així, diguem-ne, no. És una fallida que afectarà els que li hagin prestat diners, però no serà sistèmica.
Sí.
Hi han dues consideracions. El govern xinès té molts calés. té molts calés, evidentment, amb renminbi, perquè els fabrica ell mateix, però també amb dòlars. Xina té unes reserves fabuloses, i per tant, la solvència de Xina no està en qüestió. Ara, com deia molt bé, el mercat immobiliari xinès és un mercat amb problemes. Llegia avui a la premsa que el 20% dels habitatges a la Xina estan buits. És a dir, hi ha un 20% d'habitatge sobrer. Hem llegit als diaris aquests dies que hi ha alguns edificis que els dinamiten, diguem-ne, perquè després d'estar 4 o 5 anys en venda, doncs allò no s'ha pogut vendre, no? I, per tant, l'especulació immobiliària a Xina juga un paper, és com si estiguéssim a l'Espanya una mica del 2006.
Sí.
Aquí, Xina tindrà un ensopec, i aquests creixements alts que ha tingut aquests últims anys, Xina ve creixent al ritme d'un 6% anyal, sí, aproximadament. Doncs s'estima que una tercera part era la bombolla immobiliària. Vol dir que Xina, a partir d'ara, sense que canviï res més, doncs en comptes de creixements del 6 veurem creixements del voltant del 3 o del 4.
Sí, que seria el més normal.
Per tant, no dominarà l'economia mundial o sí, la continuarà dominant?
Home, Xina seguirà, ja és i seguirà sent una part important, però no tindrà, diguem-ne, aquest creixement que hem vist en els últims anys tan espectacular.
Es reduirà el creixement, simplement.
Exacte.
Si és que això és simple, que tampoc serà simple.
Que no serà simple, però, diguem-ne, seguirà sent, evidentment, un jugador importantíssim a l'economia mundial, això sens dubte. També és veritat que per la pandèmia i pel que havia passat abans, diguem-ne, hi ha moltes empreses que estan recuperant la fabricació que, diguem-ne, que ho feien... Xina era la fàbrica del món, i això d'aquí, per seguretat de subministre.
Sí, sí.
Hi ha moltes empreses que estan repatriant això d'aquí a altres països. Hi ha també el fet de la robotització. Clar, la robotització vol dir que el cost dels salaris són irrellevants, perquè, diguem-ne, ja no és la mà d'obra, sí, no hi ha mà d'obra. No, i per tant, això, diguem-ne, afavoreix també el fet de que moltes d'aquestes feines que s'externalitzaven a la Xina tornaran als països d'Europa i d'Amèrica.
Sí, sí, de fet, com hem dit abans, l'empresa Ford ja vol construir les bateries, ells i els...
No depèn de ningú, volen ser autònoms.
Per no dependre de Xina o d'altres països, no?
Sinó sí, sí.
Aquí sembla ser que es va cap a una economia més...
Autocràcia.
Autocràtica, no?
Sí.
Autonòmica.
Sí, sí, autàrquica.
Autàrquica, i la paraula.
És així. Hi ha l'amenaça militar, això que està passant en el terreny militar, això que ha passat amb aquest contracte dels submarins australians, sí, a França, etc. Això té importància. És a dir, Xina reclama el control del mar de la Xina.
Sí.
Pel mar de la Xina passa una part molt important del comerç internacional de Japó, dels altres països del sud-est asiàtic. Això els Estats Units no ho volen tolerar, i els veïns aquests, Japó, Filipines, Vietnam, doncs tampoc.
Sí.
I per tant, la Índia, tampoc.
Sí.
I per tant, aquí hi haurà...
Hi ha un punt estratègic que és l'estret de Malaca.
Exacte.
Perquè per allí, i només per allí, poden passar els barcos que van des de l'est de l'Àsia cap a Àfrica, Europa, etc.
Exacte.
I aquest és un estret que està format entre la península de Malaia i la isla de Sumatra.
Exacte.
I que, per tant, aquest estret, jo crec que allí serà on petarà, diríem, les pròximes batalles mundials de guerres i de...
Tant de bo que no hi arribem, diguem-ne, no? Però és un punt calent, no, certament.
I un altre punt calent de l'economia, que és molt interessant el que esteu explicant, està aquí al costat, que és la carrera Aristides-Maiol, on està el Barça, i un dia parlarem de l'economia del Barça, tot i que és més d'estar per casa, però també ens interessa molt sortir d'aquí, perquè el Salvador no pateixi tant amb els partits del Barça, com a mínim. Per ell ho farem.
Sí, sí, el Barça està realment...
Està fotut.
Està fotut, sí.
Per tant, Pere Gim Joan, si des del CES tenen alguna idea, ens la fam arribar i els ajudem. Pere Gim Joan, economista i membre de la Junta del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, moltes gràcies per ser-hi aquí avui al Camins i en Economia en Valors, i gràcies per il·luminar-nos una mica sobre com està el món econòmic.
Gràcies a vostès.
Un plaer. Salvador, ens retrobem la setmana vinent, eh?
I tant.
I tant. Aquí t'esperem.
Aquí estaré al peu del carrer.
Puntual. Nosaltres que ja recollim.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten.
amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
María José Mendoza. ¿Dónde estará? Doncs estarà aquí a l'estudi de Ràdio Estel.
Aquí estic.
Quan falten 4 minuts per arribar a les 9 de la nit, saludem María José Mendoza, la nostra encarregada de les xarxes socials. Tenim una pregunta que us fem cada tarda, avui concretament una pregunta diferent, evidentment, pregunta tuitera al nostre compte de Twitter, @caminsestel. Quina és la pregunta que fèiem avui, María José?
La pregunta era, considereu l'ús d'internet fonamental en la vostra vida?
Uh-huh. I què ha dit la parròquia?
Hi ha hagut un empat entre les dues últimes. No, és prescindible. L'altre, el més important. I un 80%, sí, per descomptat.
La gent allà enganxada a internet. Home, és que realment és cert que avui en dia qualsevol gestió, qualsevol història... I no
què
gestió...
faria jo sense internet?
Home, és que tu realment la teva...
Tasca.
La teva tasca i el pan de cada dia
el
teu treball gira entorn a les xarxes socials. Per fet, molt ben portades, deixa'm que t'ho digui.
Moltes gràcies, seguim-nos, sisplau.
Jo espero que la gent s'animi i participi i estigui al cas, perquè tot el dia allà informant també mitjançant les xarxes socials. I Maria José, que la veiem. Abans l'he vista en una imatge a la redacció, que estava com fent una postura de ioga amb dos ordinadors a la vegada. Era el cogiendo la cola del colibrí, un ordinador a un costat, l'altre... Saps allò que feia Nacho Cano, el de Mecano, que tocava amb dos teclats?
Doncs, aquesta soc jo.
María José amb dos teclats allà tuitejant i a la vegada Instagram i a la vegada... És màgic.
Per això ens han de seguir a Twitter i a Instagram.
Perquè tens pensat utilitzar els peus properament per...
Pot ser.
Seria la segona passa, directament.
Pot ser, sí.
Escolta, María José, moltes gràcies.
A tu.
Tens plans per aquest cap de setmana?
Ja veurem el que faig.
María José, moltes gràcies. Recordem que també ens podeu seguir a l'Instagram del programa Camins Estel. Allà també hi tindrem continguts. I a punt d'arribar a les 9 de la nit... Hey, hey, hey! Ara! Capítol 14 de Camins, amb un home que desayuna ensaladilla russa amb llet, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la nominada a los Grammys Latinos en la categoria de millor bolero, María José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, Carla Buigas en la redacció d'informatius, i la clau de tot plegat... Paula Moreno a les vies de so. Carla i Pere i Carla, los Abbott i Costello de la informació, ja estan preparats per actualitzar-vos tota la informació, que si política, que si pandèmia, que si trens, allà us informaran de tot. Una salutació afectuosa pels qui escolteu la repetició de les 6, per fi és divendres, ànims, i pels del directe, gairebé és divendres, també està bé, també està bé. I una salutació afectuosa per Joan Trias, que cada dia de 2 a 3 fa una cosa que és un informatiu diferent, jove, impulsiu, reflexiu, competitiu, comparatiu, analitiu, fiu-fiu. Això és Estel Migdia, un nom que és completament contradictori en si mateix, si us fixeu. Estel Migdia. Una abraçada i aquí queda la falca Joan Trias. I demà dia especial, per tornar-nos una mica boixos, tindrem doncs la veu del Barça jugar RAC1, Joan Maria Pou, en aquest estudi, que l'interrogarem sobre l'humà i lo diví, sobre el nou restaurant que ha obert a Barcelona, El Joc. I tindrem el tot un revolutum amb Cerdà i Verdeny, Verdeny i Cerdan. Per tant, demà ho tornarem a fer. Farem camins. Cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.